A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 3:15. Es presentà el passat divendres al Museu Cau Ferrat dins de la col·lecció Serra d'Or, el número 592 de Serra d'Or, un monogràfic dedicat a Miquel Lutrillo. La revista Serra d'Or, la revista que edita les publicacions de l'Abadia de Montserrat, ha fet 50 anys i dins aquest any del cinquantenari, en el seu número del mes d'abril, i s'hi ha publicat un dossier molt complet sobre Miquel Lutrillo, titulat Miquel Lutrillo, Bohèmia i Art. Dossier que ve, sobretot, protagonitzat per quatre articles, doble retrat de Miquel Lutrillo, de Vinyet Penyella, el més Montmartroà dels catalans a París, de Liceu Trenc, Miquel Lutrillo, escriptor d'art, de Francesc Fontbona, i Lutrillo, Dining i Maricel, la construcció d'una col·lecció, article d'Ignasi Domènech. Es va presentar aquest gruix d'articles el passat divendres al Museu Cau Ferrat en companyia del redactor de Serra d'Or, Antoni Moner Jordà, que va fer una glosa sobre el cinquantenari, sobre la història de, molt probablement, la revista catalana amb més trajectòria a hores d'ara, amb aquests 50 anys, Vinyet Penyella, una de les persones que ha redactat aquest dossier, i Gavi Serrano, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sitges. La revista la poden trobar vostès a tots els quioscos, bé acompanyada d'un DVD que en el seu dia va ser més pel Canal 33 i que s'ha produït a la comarca, un DVD dedicat a la vida i obra de la pianista vilanovina Leonora Milà. Bé, adjuntat amb aquest número de Serra d'Or, que es ven al preu de 7,50 € i que el passat divendres es podia adquirir amb el 50% de descompte. O sigui que les persones que van anar a la biblioteca van poder adquirir aquest Serra d'Or al preu de 3,70 €. En qualsevol cas, més enllà de la qüestió de preu, com els deia Antoni Moner Jordà, del Consell de Redacció de Serra d'Or, feia, doncs això, quatre pinzellades a l'entorn de la història de la revista.
De fet, Serra d'Or és una revista que sempre una de les obsessions o de les vocacions que té la revista és la donació, donar el sentit aquest de permanència, en un doble sentit. Tant el sentit purament de presència de la revista, més a més, de continuïtat, cada mes anar sortint i anar-nos mantenint, com de publicar articles que no siguin efímers, de fer unes coses que purament serveixin per aquest mes i el mes que ve ja hagin passat de moda, sinó que siguin treballs que esdevinguin una referència de consulta obligada sobre aquest tema. L'aspecte de continuïtat, aquest més a més, aquest continuïtat de la revista, precisament és un dels aspectes que aquest any permetem una mica recrear-nos-hi. Si veieu, el Serra d'Or ja han fet el loguet de Serra d'Or 50 anys. Aquest any precisament celebrem els 50 anys de presència continuada i ininterrompuda. Fes Serra d'Or en el que anomenem la segona època de Serra d'Or, és la revista catalana que ha durat més anys de totes les que s'han publicat, ha durat ininterrompudament. Hi ha revistes que han sortit, han desaparegut un temps, han tornat a sortir o a l'exili o com sigui, però no se l'adorn de la revista que amb una publicació, una permanència continuada, és la més veterana i la que ha durat més anys de la història. Quan va aparèixer, va aparèixer en un temps, l'any 1959, en un temps sota la dictadura franquista, en què estaven prohibides qualsevol publicació periòdica. S'havia autoritzat des de feia anys llibres, publicar llibres esparsos, però el que no s'autoritzava era una col·lecció. Havia sortit la revista Poesia, d'en Palau i Fabra, va fer uns pocs números de poesia, però fins que la van decapitar. Després, la revista Ariel, també amb Palau i Fabra, Joan Triadú i Manuel Valls, i uns quants, també va durar el que va durar. I eren revistes així una mica d'alta cultura especialitzada. L'Antoni Rivera va fer aquella revista d'antologia dels fets i els homes d'Occident, que tenia una voluntat més miscel·lània, però també van acabar a la presó. El Miquel Arimany va intentar la revista El Pont, però també va treure un primer número i no va poder tenir una unitat. Després d'uns anys va treure un altre primer número com a col·lecció com si fos de llibres, tampoc va poder continuar, fins que bastant més endavant no va poder tirar endavant. L'origen de Serrador, el fet que pogués sortir una revista en un moment que no pogués sortir revistes, és perquè dins l'àmbit de la Badia de Montserrat, d'una banda, els treballadors de la Badia de Montserrat, persones vinculades a la feina dins el monestir, precisament una de les persones que hi havia, en Xavier García de Vilanova, doncs van publicar una revista que es deia Serra d'Or, però que era purament un butlletí interior dels treballadors del monestir. Uns anys després, en Josep Benet, que era antic escolar de Montserrat, va fundar una revista que es deia Germinavi, que era un butlletí dels antics escolans, però que eren uns butlletins petits, interiors i purament que arribaven amics i coneguts. Però l'any 59, aquestes dues revistes, d'una banda, Germinàvit, en Josep Benet, tenia ambició d'incidir més i van convencer alguns escriptors intel·lectuals que participessin, i a la revista Serra d'Or, aquest butlletí Serra d'Or, en Joan Triadú també van aportant gent diferent i realment van començar a agafar un cert, ja no era una pura circular d'un grup, sinó que començava a tenir un cert aire de revista. I aleshores, per indicació de Josep Benet, en Max Canyer i en Ramon Bastardes, que llavors eren dos jovenets, després Max Canyer doncs, va ser el fundador de l'Enciclopèdia Catalana i Ramon Bastardes de 1862, les empreses d'alta volada de la cultura catalana, doncs es van presentar a la Bat Escarrer i li van dir si podien, si ja que l'Església havia concordat amb l'Estat i l'Església podia tenir unes publicacions o els fulls dominicals i així, que no passava en censura governativa, si podia aixoplugar-los i fer una revista. La Bat Escarrer ho va trobar bé, però van veure que germinar i cerrar dues revistes alhora, econòmicament no s'hi podien veure amb cor, ni tampoc potser que hauria estat massa distant treure dues coses, i el que vam proposar és que amb el nom de Serra d'Or, que es va posar segona època, i amb l'equip que dirigia Germinar en aquell moment, fer-ne una fusió, i així va sortir el que en diem Serra d'Or la segona època. Aleshores, el Serra d'Or, teòricament, o sigui, com, si mireu la col·lecció de Serra d'Or, el primer número posa la data d'octubre de 1959, que és la data nominal. En realitat, tot i que això que hi havia s'havia mirat de fer molt discretament i el paraigua de l'Església, l'octubre del 59, quan estava el número a punt de sortir, faltava relligar, no només, perquè estava ja la impressió molt avançada, es va presentar la policia a l'impremta, ho va requisar, va dir que estava prohibit, i aleshores va intervenir Montserrat, va intervenir el bisbat, va intervenir moltes discussions i el número va poder sortir però ja al novembre, i per tant aleshores el 7 d'octubre va sortir en realitat al novembre, i per això el número següent, el número 2 de la segona època de Serra d'Or, porta data de novembre-desembre, perquè ja va sortir el desembre, que no es podia fer un número entremig, ja. Però hi ha aquí aquesta voluntat que no es perdés cap mes, per tant si l'octubre s'havia perdut o el novembre desapareixia, un té el número la data d'octubre i l'altre novembre-desembre. I doncs així ha anat continuant fins ara. O sigui, de fet, dins aquest voluntat de continuïtat, doncs ara estem això, en els 50 anys i amb voluntat de continuar. Això era pel que deia aquesta voluntat de permanència de Serra d'Or com a revista. Alhora, potser per la responsabilitat que tenia al moment de l'aparició, que era l'única revista que hi havia en català i per tant el que s'escrivia tenia molta transcendència i no hi havia altra tribuna, i per tant doncs, si una persona Oriol Buides volia fer un article sobre urbanisme, una cosa que l'havia publicat Serra d'Or, si un Bricall volia fer un article d'economia l'havia fet Serra d'Or, si un Alexandre Cirici volia fer una cosa de d'art, doncs hi havia una certa voluntat que aquella revista havia de quedar, i doncs de fet els que continuen fent m'ha anatat una mica aquesta voluntat de permanència, de que la revista Serra d'Or doncs era durant molt temps l'única cosa que hi havia, i per tant allò, la gent la quadernava, la gent la guardava, i cada revista tenia molts lectors, no era només el que la comprava, sinó cada número es considerava que hi havia 25 o 30 persones que la llegien. Doncs continuava amb aquesta voluntat.
Eren les paraules d'Antoni Monejordà, redactor de la revista Serrador. Com us dèiem, són quatre els articles que formen part d'aquest dossier publicat en el mes d'abril de la revista. Doble retrat de Miquel Utrillo, de Vinyet Panyello, on més o menys el desenvolupament del discurs té molta relació amb el discurs inaugural de l'any Utrillo que va fer l'historiadora sitgetana. El més Montmartrois dels catalans a París, article de Liceu Trenc, on fa referència bé aquella colla de catalans que varen viure durant tants anys a Montmartre i com Utrillo d'alguna forma era el més francès de tots ells. Miquel Utrillo, escriptor d'art, Francesc Fontbona glossa també doncs, aquesta passió per l'art que veritablement tenia Utrillo i desenvolupava en tots els àmbits de la seva vida, i un dels articles, per altra banda, més distrets i més sitgetà de tots, és el d'Ignasi Domènech, fent referència a Utrillo, Diring i Maricel, la construcció d'una col·lecció. I fins a quin punt va haver un moment en què en aquest cas Utrillo també es va posar a més d'un, qui sap si per enveja, qui sap que per 50.000 coses a la rereguarda. Es tracta de Cambó, hi ha un moment de l'article en què es parla precisament de Cambó, sabem vostès que Cambó va ser un gran col·leccionista i va mirar molt de reull a Utrillo. Vinyet Panyella feia referència també a aquest article d'Ignasi Domènech en la seva intervenció.
A partir d'aquí, Domènech fa una breu, sintètica, però interessant resum de com Utrillo construeix Maricel i la col·lecció d'art i els diversos aspectes que abasta. I aquí les fotografies que acompanya el Serrador són realment molt, molt il·lustratives. Domènech també ens proporciona un contrarretrat d'Utrillo, és a dir, tots sabeu que Utrillo va tenir grans detractors, és a dir, perquè a no tothom li agradava el seu caràcter resolt i les possibilitats grans de poder, diguem-ne, artístic que va exercir, sobretot en l'època de Mr. Dean. Aleshores hi ha una imatge de Cambó extreta de les seves memòries que Domènech que ens la proporciona perquè veiem una mica l'altra cara de la moneda de la visió que els seus contemporanis tenien d'Utrillo. Això no és cap secret perquè en els propis dossiers que es guarden l'arxiu d'Utrillo doncs ell mateix en alguns passatges comenta que ha tingut grans enemics. I en algun fragment que vaig llegir a la introducció a la conferència inicial de la commemoració em vaig referir també a les seves pròpies paraules dient que havia tingut grans enemics. Bé, Cambó escriu el següent, que deu dir-ho. Ahir vaig veure la col·lecció de Dillon. Evoco tot una època de la meva vida, els anys més intensos i feliços. Maricel era una aconseguida improvisació feta per Utrillo amb els diners que sense comptar li donava el dirim. Era aquest un dels americans menys interessats que he conegut. Tenia diners, molts diners que es gastava a Catalunya, concentrant obres d'art en una vella residència situada en un lloc de singular bellesa. Utrillo era l'home de dirim i de Maricel. Viu, enginyós i flexible, era un home ideal per en dirim. Ningú no l'hauria divertit tant. Artista incomplet, que sabia una mica de tot i res de massa, era un tipus de paràsit de casa gran. Mentre no va tenir diners i vivia com un bohemi, fou sempre un home simpàtic, malgrat la seva mala llengua, que dedicava sovint a deixar en ridícul els seus benefactors. Amb Diring, Utrillo es va arreglar una situació confortable que no va saber digerir i es va tornar insuportable. En les llargues absències que Diring es sentia amb una Maricel, ho volia fer notar. Hi va haver un moment en què Diring va voler deixar Maricel i tota la seva col·lecció a Catalunya. El va encarregar que li redactés el projecte d'escriptura per crear la fundació. Utrillo, hàbilment, va anar retrasant la data de la firma perquè sempre tenia una excusa per esperar a la setmana següent. Segons Domènech, aquest és un dels elements detonants del conflicte Diring-Utrillo que va comportar que l'any 21 de setembre Diring s'emportés tot el que hi havia a Maricel menys a les parets, diguéssim, no? En qualsevol cas, jo també posaria la frase de Cambó entre molts parèntesis, perquè el que no hem d'oblidar és que Cambó era alhora un gran col·leccionista d'art, com en Plandiura, i jo crec que tant en Cambó com en Plandiura van tenir més d'una i més de dues topades amb l'Otrino per a les adquisicions de l'art que l'Otrino feia, com s'ha de dir. Per tant, diguem-la que tampoc no és una opinió objectiva. De tot hi ha una mica, però no és una opinió, perquè Cambó també tenia molts interessos en la compra de peces d'art, com després ens ha anat coneguent.
Eren algunes de les anècdotes incloses en l'article d'Ignasi Domènech. Per exemple, n'hi ha una altra de divertida. Diu: una anècdota curiosa ens pot ajudar a entendre l'interès de Deering per la vida a Sitges. Per una carta del mes d'abril del 1914, sabem que l'americà envia des de la seva empresa de Chicago centenars de matamosques a Sitges. En diverses cartes, Deering va mostrar preocupació per les nefastes conseqüències de l'alt nombre de mosquits i altres insectes que cada estiu propagaven el tifus, malaltia que causava estralls a la població sitgetana. Estem parlant d'inicis del segle XX. Les paraules finals de l'acte, càrrec del regidor de Cultura, Gavi Serrano, que va assenyalar la importància que tindrà de cara ja a la tardor l'exposició commemorativa de l'any Utrillo.
Quan nosaltres valoràvem fer aquesta commemoració, ho fèiem perquè enteníem, això ens ho feia la vinyet també, de que Utrillo era, en certa mesura, un gran desconegut. Mai s'havia fet un, com ara es presenta en aquests quatre articles, sobre l'Utrillo tampoc mai s'havia fet una gran exposició, com mai s'havia fet un treball en profunditat d'aquest personatge. No? Per tant, des de l'Ajuntament ho teníem molt clar, que havíem de fer aquesta commemoració de l'Utrillo, però també, seguint models de l'Aire Rossinyol, a nosaltres el que ens agrada és que surtin iniciatives d'altres agents, que no únicament és l'activitat de l'Ajuntament la que ha de motivar una actuació, sinó que altres ells, altres entitats, altres persones han de fer aquest efecte multiplicador que fa que de diferents jocs pues, valorem i treballem un personatge. No? Ho vam fer amb l'any Rossinyol, jo crec que amb molta professionalitat per moltes entitats, i aquesta era la proposta també de fer-lo amb el tema Utrillo, amb la commemoració Utrillo. Per tant, jo crec que aquestes iniciatives que la vinyeta ens plantejava, la primera, la de Serrador, però també les publicacions que ens anava dient, que ens anirem trobant-nos en aquest any, són jo penso que és la mostra d'aquesta riquesa que té el personatge i que fa que moltes entitats o molts col·lectius es sumin a poder presentar treballs sobre l'Utrillo. I que la vinyeta ens ha remarcat el que ens costa, el que ens consta, coses. Jo crec que és important que al final puguem equilibrar i per tant quan més som per repartir i quan més som per pagar, d'alguna manera, doncs millor. No? Jo crec que l'Ajuntament, la seva gran aposta és l'exposició que presentarem al mes d'octubre, una exposició que jo estic convençut que serà una exposició important en la qual destinarem molts recursos econòmics i per tant jo crec que aquí és on nosaltres volem posar, jo crec, la importància com govern municipal. No? Però jo crec que, per acabar, felicitar Salvador, agrair-li aquesta implicació en aquest projecte i animar la vinyeta que continuïn treballant amb el projecte Utrillo.
Gavi Serrano, que va assenyalar, per tant, que els esforços en aquest cas de l'Àrea de Cultura estaran posats en aquesta exposició commemorativa del 75 aniversari de la mort de Miquel Utrillo, que tindrà lloc el proper mes d'octubre. De moment, l'any Utrillo continua desenvolupant-se i, com us dèiem, si vostès es volen apropar a la figura de Miquel Utrillo, el número del mes d'abril de la revista Serra d'Or els pot ajudar. Són les 10, en 5 minuts tornem. En Joan Totosaus ens aproparà a l'acte que va tenir lloc el passat dissabte al Centre de Disseny, la presentació de la memòria de l'any 2008 i del Pla d'Acció Municipal de l'any 2009 per part de l'alcalde Jordi Baixet. A la tercera hora, el temps per al nivell 10 i acabarem amb esports. Tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.